Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí.
Bon dia i benvinguts al primer dia d'hivern. La passada matinada hem canviat oficialment d'estació en un dia amb matí fred i més suavitat tèrmica al migdia.
Molt bon dia, Maria.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'aquest divendres 22 de desembre de 2023. Avui a Palamós veuran sortir el sol d'aquí 11 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 9 graus. Avui el temps serà assolellat, estones, hi haurà alguns intervals de núvols passatgers i amb una temperatura que tendirà a pujar, especialment la diurna, quan es fregaran els 18 graus al migdia i les nits i primeres hores del dia encara seran una mica fredes amb una mínima entre el 0 i els 3 graus. Doncs abrigats tots a aquestes nits de festes. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria en aquest últim supermatí de l'any, perquè hem de destacar que només 4 municipis del Baix Empordà hauran de posar topall als pisos turístics. I és que la Generalitat ha flexibilitzat... També hem de destacar que la Generalitat ha flexibilitzat les restriccions per sequera a pagesos, ramaders i viveristes que facin un ús eficient de l'aigua. Això ho desenvoluparem també en el supermatí d'avui. I a més destacarem que queda prohibit anar amb patinet o bicicleta pel centre de Palafrugell. De seguida ho repassarem tot. Abans, també hem de destacar que avui parlarem amb Josep Maria Sorroca, el director teatral de Tolos Quinsat, que és la companyia que recupera els pastorets a Torroella de Montgrí. I a més, avui també recuperarem una entrevista del programa Empordà 2030 amb la directora dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, per parlar una mica de salut i també de com ens trobem aquí al Baix Empordà en termes d'hospitals i de salut. De seguida ho repassem tot. Abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, bon dia, Ferran.
Molt bon dia, Maria.
També tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Què tal? Molt bon dia.
Dit això, comencem el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, com explicàvem, només 4 municipis del Baix Empordà hauran de posar topall als pisos turístics. I és que el projecte de llei que es va aprovar aquesta setmana amb els vots dels comuns, de la CUP, d'Esquerra i també del PSC no comptarà amb aquest topall de 10 habitatges turístics per cada 100 habitants als municipis que tinguin una gran demanda d'habitatge. Aquests 4 municipis del Baix Empordà que comentàvem són Sant Feliu de Guíxols, Palamós, la Bisbal d'Empordà i Palafrugell. De seguida ho ampliarem i també hem de destacar que la Generalitat flexibilitza les restriccions per sequera a pagesos, ramaders i viveristes que fan un ús eficient de l'aigua. I és que la mesura s'aplicarà cas per cas i per aconseguir més volum del que fixa el pla de sequera. Les diferents explotacions, negocis i comunitats de regants han de presentar un pla d'estalvi davant l'Agència Catalana de l'Aigua. La directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, insta a tots aquells que hagin fet els deures a presentar ja les sol·licituds davant l'entrada imminent de l'emergència. Això vol dir que la dotació d'aigua per reg agrícola, per exemple, es reduiria fins a un 80%. A Girona, un dels que ja ho tenen autoritzat és el Vivers Planes de Pugo. I com avançàvem en els titulars, queda prohibit anar amb patinet o bicicleta pel centre de Palafrugell. Ferran.
Així ho ha anunciat l'Ajuntament en un comunicat. A més, s'han penjat els cartells que ho indiquen als diversos carrers afectats situats al voltant de Plaça Nova. Les persones que vulguin creuar per aquestes zones hauran de baixar dels vehicles i dur-los a mà.
I Palamós impulsa una campanya per potenciar la seguretat i és que la policia local de Palamós va començar aquesta campanya informativa adreçada als comerços de la ciutat aquest mes de desembre. L'objectiu principal és reduir els robatoris que es donen en aquestes dates festives. I ens quedem a Palamós perquè l'Institut Escola Vilaromà començarà el 2024 amb noves aules pel cicle de secundària. I és que les obres d'adaptació de diversos espais de l'Institut Escola estan en marxa amb l'objectiu de convertir aquests espais en aquestes noves aules de secundària que són tan necessàries, per exemple, per completar el cicle de quart d'ESO. I la piscina municipal de Palafrugell tanca el jacuzzi per estalviar aigua, Ferran.
És una de les mesures que ha adoptat l'Ajuntament per la sequera, tal com explica el regidor d'Esports, Isidre Tenes, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Tenes destaca que gasta molta aigua i energia i avisa que hauran de prendre més mesures d'estalvi a les instal·lacions esportives.
I ens quedem a Palafrugell perquè substitueixen el terra de la pista annexa al pavelló.
El regidor d'Esports, Isidre Tenes, avança a Ràdio Palafrugell que les obres estan bastant avançades. La millora de la pista annexa era una demanda del Club Handbol Garbí, el Bàsquet Club Palafrugell i del Club Gimnàstica Rítmica Costa Brava. Però també repassa les actuacions a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès i a la zona esportiva del Mas Mascort.
I l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana arriba en format més breu degut a l'aturada de la majoria de les competicions regulars per les festes, Sergi.
Exactament, i és que els equips de la comarca no tenen compromisos programats per aquest cap de setmana. En futbol, tant el Palamós a la Lliga Elite com Calonja, Torroella, Palafrugell, Bellcaire i Atlètic Bisbalenc a segona catalana descansen durant les festes nadalenques. El Bisbal Bàsquet a la Lliga EVA i el Club Hoquei Palafrugell a l'Hoquei Lliga Plata també. A l'informatiu repassarem els partits que han de jugar els equips de la ciutat de Girona que sí que tenen duels durant aquest cap de setmana.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses perquè Aragonès i Sánchez han pactat una llei per dirigir-se en català a l'administració. I és que la trobada entre el president espanyol Pedro Sánchez i Pere Aragonès al Palau de la Generalitat ha resultat en 5 acords entre les seves respectives formacions polítiques. En primer lloc, com dèiem, tots dos han acordat una llei orgànica de garantia del plurilingüisme per poder-se dirigir en català a l'administració general de l'Estat. A més, han acordat el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital, que s'aprovarà al Consell de Ministres del 27 de desembre. També han pactat avançar en el traspàs de Rodalies a partir del mes de gener i és que, de fet, faran una reunió tècnica a principis del 2024 quan també generaran un calendari sobre el traspàs. I els dos presidents també han acordat impulsar i finançar el projecte per la instal·lació a Catalunya d'un centre tecnològic de producció de xips. Veurem com evolucionen tots aquests acords que van assolir ahir el president de la Generalitat i el del govern espanyol. Hem de destacar també que hi ha hagut almenys 15 morts i més de 20 ferits per un tiroteig en una facultat de Praga. A la República Txeca així ho han detallat els serveis d'emergència locals que també han confirmat la mort del presumpte tirador. Es tracta d'un noi de 24 anys que abans de l'atac havia assassinat el seu pare. Hauria actuat tot sol i portaria una arma llarga de mira telescòpica. Segons la policia, l'home s'ha suïcidat però també ha rebut trets dels agents desplegats a la zona. Les autoritats creuen que està relacionat a més amb dos assassinats que hi va haver en un bosc a prop de la ciutat la setmana passada. Segons la policia, el noi s'havia inspirat en altres massacres similars d'arreu del món. Aquest és el pitjor tiroteig que viu la República Txeca des de la seva independència ara fa tot just 30 anys. I hem de destacar també que han denunciat l'actor Vin Diesel per una agressió sexual. Una dona ha acusat l'actor nord-americà d'agressió sexual i és que la presumpta víctima ha presentat una denúncia i assegura que l'estrella de Fast and Furious la va grapejar, li va fer petons i es va masturbar davant seu sense consentiment. La presumpta agressió va passar el 2010 quan Diesel la va contractar d'assistenta durant el rodatge de la pel·lícula Fast Five. En el document que ha presentat el Tribunal Superior de Los Angeles, la dona diu que va intentar escapar-se, però que Diesel no la va deixar. Doncs veurem també com acaba tot això. I ara anem amb la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
A les portes de les vacances de Nadal, quin temps ens acompanyarà avui en els propers dies al Baix Empordà?
Tant avui com pel cap de setmana ens acompanyarà un temps principalment anticiclònic. Aquesta darrera matinada, concretament a les 4 i 27 minuts, hem entrat oficialment a l'hivern astronòmic, una estació que ens acompanyarà fins al 20 de març del proper any. Tornant al present, avui temps majoritàriament assolellat, amb estones amb alguns intervals de núvols passatgers i una temperatura que tendeix a pujar, especialment la diurna, quan es poden fregar els 18 graus al migdia. Si bé les nits i primeres hores del dia seran fredes, amb una mínima entre el 0 i 3 graus. Pel cap de setmana, domini de la tranquil·litat meteorològica, si bé durant les nits i matins es poden formar bancs de boira o núvols baixos, que en general es desfaran ràpidament, però localment els hi pot costar més desfer-se en punts del litoral i zones enclotades. La temperatura no experimentarà gaires canvis, força amplitud tèrmica i contrast entre la fred del dematí i l'ambient poc fred del migdia. L'estabilitat anticiclònica ens acompanyarà també per Nadal i Sant Esteve.
Doncs bon temps per Nadal, moltes gràcies Albert i que passis unes bones festes. I el comentari d'avui ens el porta en Xevi Cortadellas.
La tramuntana. Quan vaig començar a escriure aquestes ratlles, la tramuntana no parava de bufar per tot. Era divendres, bufava des de dimecres. Semblava que bufaria encara alguns dies més. Cada dematí havia estat igual. A primera hora el cel era clar. La tramuntana arribava tard, s'aixecava cap a les 10, si no quarts d'11. La vida funciona d'aquesta manera, té aquestes coses. Tothom parla de pluja des de fa mesos. Tothom vol que plogui des de fa mesos. Però no només no ha plogut o ha plogut ben poc, sinó que la tramuntana va venir a eixugar el país, a secar les últimes basses, a vinclar els arbres, a arrossegar fulles i papers, a tornar boja i a enervar la gent, i a fer la feina que sovint els escombraires, no els escombriaires, sinó els escombraires, no tenen temps de fer. I la brigada municipal tampoc. La tramuntana sempre ha portat un bon pretext per encetar una conversa. Se'n queixen els últims pagesos que aquest any han sembrat molt tard. Se'n queixa molta gent. De tant en tant sembla un bon recurs per a alguns columnistes com ara jo. La setmana passada estava a la tramuntana quan jo començava a escriure i a pensar en aquesta columna. Heu vist quin vent? Devia dir més d'un quan entrava en un lloc. És tramuntana, li devia contestar algú que sabia de què va i que tenia ganes de fer-la petar una estona. Fa temps que sento gent que elogia la tramuntana. Són gent que van d'empordanesos i que potser no ho són o que no en són tant. Gent que imita en Pla i que, com Pla, vol impressionar els de Barcelona. I si potser, de passada, com en Pla, són gent que vol aprofitar que impressionen perquè els altres, barcelonins o no, paguin alguna cosa i ells en puguin viure. Va haver-hi un temps que en aquest país la tramuntana tenia una mica més de sentit. El país era ple de basses i del que no el vaig emportant dèiem aigua moixos i no aigua molls. I aigua moixos, basses, rieres, rierols, sèquies i torrents eren plens de rentells, vulgus, mosquits. Del que encara no en dèiem ni microbis ni virus i del que no en dèiem mal olor, sinó abafarada, pudor, ferum, catipent i fins i tot pastasso o pastarada. La tramuntana s'enduia tot això com bufava i ho feia amb molta més eficàcia que no ho fan avui molts remeis naturals, molts ambientadors i molts insecticides. I de passada, en un temps que els abrics eren escassos i cars i que la gent sabia que abrigar-se amb una saca és més aviat incòmode, la tramuntana feia que tothom es quedés a casa i que les famílies no necessitessin que arribés el Nadal per tornar a trobar-se. Potser no hi havia tanta joia i tanta alegria com tots ens posem d'acord a dir que hi haurà aquests dies, però em fa l'efecte que hi havia una mica més de sentit comú. El pa tenia gust de pa, el vi, els graus que ha de tenir un bon vi. I la tramuntana era un vent fred, encara amb més graus, que podia bufar durant una setmana seguida. I la gent no l'elogiava o la criticava, sinó que hi convivia, tal com alguns fem encara, amb totes les misèries i amb les poques alegries que hi ha en aquest món, sabent que la vida és això i que hi podem fer el que hi podem fer, perquè les solucions fàcils tenen molt més de fàcils que no pas de solucions. I també se les emporta ben fàcilment qualsevol tramuntanada o el pas del temps, que és el que celebrarem també d'aquí uns dies.
Moltes gràcies, Xevi Cortadellas, pel comentari i per aquesta tramuntana. I comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà, i és que només 4 municipis de la comarca hauran de posar topall als pisos turístics. I és que el projecte de llei que es va aprovar finalment amb l'acord del PSC i Esquerra i que també es va aprovar amb els vots de Comuns i la CUP no comptarà amb aquest topall de 10 habitatges turístics per cada 100 habitants als municipis amb una gran demanda d'habitatge. El nou text farà que només sigui obligatori tenir una llicència prèvia en només 140 municipis i no en els 262, tal com volia Esquerra. Aquesta és la rebaixa que ha hagut de fer el govern per arribar a un acord amb el PSC per tirar endavant aquesta regulació. Això, al Baix Empordà, es tradueix en que, finalment, dels 8 municipis afectats del primer text d'aquesta regulació, només en quedaran afectats 4. Aquests són Sant Feliu de Guíxols, Palamós, la Bisbal d'Empordà i Palafrugell. Els municipis tensionats en el mercat de l'habitatge hauran d'aprovar un planejament urbanístic i l'hauran de remetre a la Generalitat, que l'aprovarà sempre que les llicències d'habitatges turístics previstes no posin en risc l'accés a l'habitatge. El que sí que es manté del text inicial és el límit de 5 anys per renovar les llicències, que es podran prorrogar en períodes d'igual durada sempre que el planejament urbanístic ho permeti. El text pactat entre Esquerra i el PSC preveu que els canvis s'aprovin abans que acabi el mes de març a través de la tramitació del decret com a projecte de llei. La voluntat d'aquesta regulació és unificar una mica més la normativa sobre els apartaments turístics a tot Catalunya, ja que fins ara eren 85 els ajuntaments que ho havien regulat de forma diferent. Veurem com segueix evolucionant aquesta regulació sobre els apartaments turístics. I és que ens quedem a la Generalitat perquè aquest ens ha flexibilitzat les restriccions per la sequera a pagesos, ramaders i viveristes que facin un ús eficient de l'aigua. La mesura s'aplicarà cas per cas i per aconseguir més volum del que fixa el pla de sequera. Les diferents explotacions, negocis i comunitats de regants han de presentar un pla d'estalvi davant l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquests plans d'estalvi els poden presentar els titulars d'una concessió per l'aprofitament d'aigües a les conques internes de Catalunya. Són, essencialment, comunitats de regants, comunitats d'usuaris d'aigua o explotacions agrícoles o ramaderes. La intenció és que aquells que han fet els deures no hagin de reduir tant el consum d'aigua en funció de les restriccions que marquin l'alerta per sequera. La directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, ha subratllat que es tracta de premiar els titulars de les concessions que han anat adoptant mesures eficients per reduir l'ús de l'aigua i evitar que el pla de sequera es converteixi en una tarifa plana que afecti a tothom per igual.
Sí, que la idea sobretot és, impulsar que la gent implementi mesures d'estalvi i, per l'altra banda, com si diguéssim, bonificar o premiar aquella gent que han fet els deures.
Un exemple pràctic d'això és el Vivers Planes de Púbol, que en la situació actual d'excepcionalitat la reducció homogènia sobre el paper és d'un 40%. La resolució de l'ACA la redueix al 17% gràcies a l'estalvi que estableix el PRAC, que si no seria del 57%. El propietari de Vivers Planes de Púbol, Joaquim Planes, ha afirmat que haver aconseguit el pla d'estalvi és bàsic per al futur d'aquesta empresa, i és que amb una reducció del 40% pràcticament només els donava per la supervivència de la planta, i en canvi el 17% els permet produir planta amb la qualitat suficient per poder anar als mercats més exigents d'Europa. A més, remarca que el 30% de la planta que comercialitzen va al mercat europeu més enllà de les fronteres estatals i més d'un 40% al mercat internacional. Guillaumes ha fet una crida als titulars de les concessions perquè presentin plans d'estalvi. Per això Acció Climàtica està treballant conjuntament amb l'ACA en uns models de plantilla per facilitar la presentació d'aquestes sol·licituds als titulars. Les peticions es reben i es valoren cas per cas, i també vol ser un revulsiu perquè els titulars implementin més mesures d'estalvi d'aigua per afrontar aquesta situació crítica que viu el país per la sequera. En relació a les comunitats de regants, la directora general ha precisat que, encara que la situació no sigui homogènia, poden precisar els plans d'estalvi recollint el percentatge de reducció de l'ús de l'aigua, i això permetrà ajustar les restriccions restriccions en funció de la situació. I el pla de sequera estipula ara mateix en l'escenari d'excepcionalitat una reducció del 40% per al reg agrícola, del 30% en usos ramaders, del 15% per a usos industrials i del 50% per a usos recreatius. En un estat d'emergència es rebaixa fins al 80% en el reg agrícola, un 50% en explotacions ramaderes, un 25% en usos industrials i es prohibeixen en els recreatius. I aquesta setmana ha entrat en vigor la prohibició de circular amb patinet elèctric o bicicleta pel centre comercial de Palafrugell. Així ho ha anunciat l'Ajuntament en un comunicat. A més, s'han penjat cartells que ho indiquen en diversos carrers afectats situats al voltant de la plaça Nova. Les persones que vulguin creuar aquestes zones hauran de baixar dels vehicles i dur-los a mà. Què més en sabem, Ferran?
Segons l'Ajuntament, la prohibició arriba després de múltiples denúncies veïnals per la difícil convivència entre patinets i bicicletes i el pas de persones. De fet, bona part dels carrers són de plataforma única sense voreres. S'han instal·lat una sèrie de cartells indicatius i informatius que mostren que el centre comercial de la vila, és a dir, els carrers més propers a Plaça Nova, tenen limitat el pas de vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics i les bicicletes. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, demana als usuaris de patinets elèctrics que evitin al màxim espais compartits i recorda que caldria que estiguessin assegurats i en condicions de ser responsables civils de possibles lesions i danys que puguin provocar.
I Palamós impulsa una campanya per potenciar la seguretat. És una campanya informativa que s'ha adreçat als comerços de la ciutat que s'ha fet durant aquest mes de novembre. L'objectiu principal és reduir els robatoris en aquestes dates festives i és que durant el període de Nadal la policia municipal de Palamós augmenta durant el període festiu de Nadal les patrulles d'agents a peu i en vehicle. Els agents han visitat els comerços i establiments del municipi i han informat dels possibles perills i mesures de seguretat bàsiques que han de tenir en compte els propietaris i propietàries d'aquests. La campanya s'allargarà fins al 6 de gener i pretén ser una acció preventiva i proactiva amb l'objectiu d'evitar delictes i furts i augmentar la seguretat en aquest sector comercial. I l'Institut Escola Vilarromà de Palamós començarà el 2024 amb noves aules pel cicle de secundària. Es tracta de l'adequació provisional de l'edifici mentre no comenci la construcció del nou equipament que ha d'acollir tot el cicle de secundària. Es preveu que les feines puguin estar enllestides a finals del mes de gener d'aquest any 2024. I és que el projecte que s'està executant actualment va a càrrec de la Generalitat i permet ampliar el nombre d'aules que té actualment l'edifici antic. Es destinaran principalment als alumnes de quart, completant d'aquesta manera tot el cicle de secundària del centre. Les obres afecten l'espai que actualment ocupa l'antic gimnàs i també la sala que va acollir el dipòsit de documentació de l'Arxiu Municipal, situats al costat de l'edifici escolar. L'arxiu té la seva seu administrativa i de consulta a l'edifici de la Casa Muntaner i és que l'Ajuntament de Palamós va traslladar tot el fons del dipòsit de documentació a una nova sala que es va habilitar en un annex de l'equipament municipal de la nau dels 50 metres. Les noves aules del Vilarromà se situaran, doncs, en aquest espai alliberat 240 metres quadrats, annex a l'edifici de l'antiga escola i que en l'actualitat ja acull les classes de primer a tercer d'ESO i les dependències de l'aula d'aprenentatge. Aquesta, però, és una solució provisional per la manca d'espais que hi ha al centre, a l'espera que la Generalitat iniciï la construcció del nou edifici que ha d'acollir tot el cicle de secundària. El nou equipament permetrà superar situacions de manca d'espais que s'han reivindicat des del Vilarromà, aconseguint un centre educatiu funcional modern i adequat a les necessitats actuals. La Generalitat de Catalunya aportarà el pressupost necessari per a la construcció d'aquest equipament, mentre que l'Ajuntament cedeix els 1.300 metres necessaris per a aquesta ampliació. I anem fins a Palafrugell perquè la piscina municipal ha tancat el jacuzzi per estalviar aigua. És una de les mesures que ha adoptat l'Ajuntament per la sequera, tal com explica el regidor d'Esports Isidre Tenes a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Tenes destaca que gasta molta aigua i energia i avisa que hauran de prendre més mesures d'estalvi en aquestes instal·lacions esportives. Ferran.
Tenes explica que el tancament del jacuzzi era la mesura que afectava menys els usuaris del centre. També demana que tothom tingui en compte el consum d'aigua de les dutxes.
Aquesta és la més fàcil, la més senzilla i és la primera. No descartem que n'hi hagi més. Esperem que no, però també des d'aquí demano responsabilitat als usuaris de tots els recintes esportius, perquè a l'hora de dutxar-se és com si dutxessin a casa seva, que tinguin molta cura amb l'aigua, perquè estem molt, molt malament, estem molt malament.
El regidor avança que prendran més mesures les pròximes setmanes.
I ens quedem a Palafrugell perquè s'ha substituït el terra de la pista annexa al pavelló. El regidor d'Esports Isidre Tenes avançava a Ràdio Palafrugell que les obres estan bastant avançades. La millora de la pista annexa era una demanda del Club d'Handbol Garbí, el Bàsquet Club Palafrugell i del Club Gimnàstica Rítmica Costa Brava.
Amb les obres s'instal·larà un terra sintètic que millorarà el joc dels diferents esports.
El terra aquell, un terra de terrazo, un terra normal, i allò, a veure, no era apte, era apte, però ja no era el que es té que portar, perquè els nens que juguen a bàsquet, que cauen, bàsquet, handball, i ja està bastant avançada.
Afegeix que hi volen posar unes grades, un marcador i una cortina divisòria de la pista perquè s'hi puguin fer més partits o entrenaments. Per altra banda, Atenes explica que estudiaran com distribuir els partits de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Encara no han pres cap decisió, però comenta que els entrenaments i els partits de futbol han malmès l'estat de la gespa. La sequera també n'ha empitjorat l'estat.
L'estadi ha rebut molt perquè s'hi han jugat molts partits. Això també ha coincidit amb la sequera, que no s'ha pogut regar el que es tenia que regar. Ara hi ha uns dies de descans i s'ha refet, però clar, ara que el tenia que el camp estava com estava, clar, la gent no juga a gregal, el futbol base té que entrenar i entrenar tot el futbol base a l'estadi, i jo crec que l'estadi quedarà bastant malmenat i haurem de mirar a veure quina decisió prenem.
El regidor espera que la gespa artificial nova del camp del Gregal permeti incrementar l'activitat al camp i alliberar l'estadi. I també afegeix que estan planificant com ha de ser la nova zona esportiva del Mas Mascort. Tenes explica que hi ha l'avantatge que s'hi poden fer aparcaments.
A l'espai és ja zona esportiva, o sigui, ho tenim molt bé. És un espai molt gran amb molt de puesto. Hi ha molt de pàrquing i també l'accés en cotxe pels pares i pels nens, perquè clar, és que avui en dia a Palafrugell pràcticament és que jo entenc que per anar a la zona esportiva necessita el cotxe. Els pares que van al Gregal, aquella pujada a l'estadi encara podria ser, però s'ha fet molt gran i es va en cotxe. I allà tenim una possibilitat d'aparcament i uns espais molt grossos per fer una cosa ben feta.
També ha avançat que volen canviar el terra del pavelló de patinatge i d'hoquei. Recentment ja s'ha renovat la tanca.
I en esports, com dèiem, repassem l'activitat dels equips de Girona Ciutat. El Girona de futbol jugarà el seu proper partit de Lliga el proper 3 de gener davant l'Atlètic de Madrid, però els dos equips de bàsquet sí que tenen compromisos aquest cap de setmana. Avui, divendres, el Bàsquet Girona té partit a Bilbao, Sergi.
Quinzena jornada de Lliga ACB en què els gironins es desplacen fins a la pista del Bilbao Bàsquet. En les últimes hores hem sabut que el nord-americà Markel Brown ha decidit deixar el club i retornar a la Lliga Italiana, que és d'on provenia. L'entitat presidida per Marc Gasol ja treballa per trobar-li un substitut. I en l'aspecte estrictament competitiu, els jugadors de Salvacamps, que van perdre a casa contra el Joventut de Badalona la setmana passada, intentaran refer-se d'aquella ensopegada a la pista del Bilbao. El Bàsquet Girona té dues victòries més que els bascos en la classificació i espera aprofitar aquest lleuger avantatge en el partit d'aquesta nit. Després d'aquest duel, els gironins rebran a Fontajau el Baskonia el proper 30 de desembre.
I l'Uni Girona, amb el recent canvi a la banqueta, té el compromís de Lliga demà dissabte a casa contra el Guernica.
El club gironí va decidir acomiadar a Laura Antoja pels últims mals resultats, especialment la dura derrota contra l'Estudiantes de la setmana passada. De moment, el seu segon fins aleshores, Jordi Sargatal, és qui es fa càrrec de l'equip. En l'estrena del nou tècnic aquest dimecres a l'Eurocup, l'equip va aconseguir segellar la classificació per vuitens de final, on es creuarà amb el Cadí la Seu. Per tant, tindrem derbi català a la competició continental. L'Espart Girona comptarà amb el factor pista a favor, jugant la tornada de l'eliminatòria a casa. La previsió és que els partits d'anada i de tornada es disputin entre la segona i la tercera setmana de gener. I a la Lliga, demà dissabte, arriba a Fontajau el Guernica, un rival complicat perquè les basques presenten uns números molt similars a les gironines. De fet, l'Uni són quartes i el Guernica cinquenes. La propera cita de Lliga Femenina de l'Espar Girona serà el dia 30 de desembre a la pista del Cadí La Seu. Per tant, i a l'espera de saber si Sargatal continuarà a la banqueta o serà només un entrenador transitori, les gironines tindran tres enfrontaments pràcticament seguits contra el Cadí La Seu.
L'Auditori Teatre Espai Ter torna a programar aquest Nadal els Pastorets, que no representaven el municipi des de fa més de 40 anys. Sota el títol Pastorets Kilòmetre Zero, la companyia torroellenca de teatre amateur Talos Quinsat ofereix dues funcions d'aquest clàssic de Josep Maria Folch i Torres aquest divendres i dijous de la setmana vinent. Per parlar-nos una mica més sobre aquesta nova representació ens visita el director teatral Josep Maria Sorroca. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li com és que han decidit tornar a representar aquests pastorets quan fa més de 40 anys que es va fer l'última representació?
Bé, potser una mica va ser per això. Això va passar fa 4 o 5 anys, que, bé, abans de la pandèmia, que se me va ocórrer fer aquest intent de representar els pastorets. Vaig donar l'idea a l'Espai Ter a veure com ho veien. Ells veien fantàstica la idea de fer-ho, però després vaig considerar que era massa exagerat fer un muntatge d'aquesta mena tot sol, i després va venir la pandèmia i una cosa i l'altra, i es va anar endarrere, però finalment l'any passat doncs vaig pensar que si trobava un petit grup que m'apoyés i que poguéssim fer tots plegats, es podria tirar endavant. I així es va ser, vaig buscar unes persones, que som quatre més, jo, i la veritat és que ha anat fantàstic. S'ha lograt la participació de l'Escola Municipal de Música, de la Colla Continuïtat, que és un grup de dansa, i també dels Ducs, que són un grup de percussió que surten en diferents festes populars. I per tant som quatre associacions del poble que col·laborem per fer aquesta obra, encara que s'ha de dir que hem fet una mica una adaptació, Vull dir, no és el pastoret,
no és
clàssic,
text, no?
Clàssic. Exacte, sí, primer havíem pensat de fer-ho d'una manera, després d'una altra, i finalment hem quedat com un terme mig, no és ni el clàssic clàssic ni una cosa...
Molt nova, no?
Fora de lloc.
Clar, jo li volia preguntar, són aquestes quatre associacions les que col·laboren, bueno, agrupacions del municipi que col·laboren, quantes persones seran dalt de l'escenari, darrere l'escenari, col·laborant amb tot això, més o menys, quantes seran?
Sí, o sigui, més o menys serem un centenar de persones, A dalt de l'escenari som una cinquantena. També, bé, esclar, hi ha l'orquestra, que l'orquestra són una quinzena i 25 una coral, que aquests són els més jovenets, o sigui, la coral i l'orquestra són entre 10 i 14 anys, són els més joves, i tot el que més són adults, o sigui, no hi surten mainada a l'obra, Com actors, vull dir.
Sí, exacte. I com s'han estat preparant durant aquest... Perquè quan comencen a assajar, quan comencen a preparar-ho tot?
Bé, la primera reunió, fa un parell de dies ho mirava, va ser el 16 de juny del 2022.
Uf, sí que anem enrere,
Un any i mig, que ens vam trobar amb aquests cinc que som, i esclar, es va mirar primer el guió de Folch i Torres, o sigui, surt la cosa, seguim el guió de Folch i Torres, de fet, i esclar, es van fer, això va durar bastant, perquè hi va haver-hi molts canvis, i llavors va ser gairebé final d'any, que vàrem fer una convocatòria per trobar gent, no? O sigui, són gent del poble, o d'algun poble veí, que 90% no han fet mai teatre, però es van apuntar, i els vam fer una sèrie de proves, més que tot per veure quin personatge o què podien fer. Perquè ja els vaig dir el primer dia que tothom que es va apuntar, si és que no es tirava ell endarrere, tothom sortiria a l'obra. O sigui, no, ningú ha sigut descartat perquè sigui massa gran o massa alt o massa no sé què. Per tant, són gent del poble que s'han apuntat, i la veritat és que ho han fet amb una il·lusió magnífica, hem fet molts assajos, no cal dir-ho, no? I bé, la veritat és que ahir vam fer l'assaig general i que avui veurem què passa.
hi ha nervis, no?, abans d'aquesta primera funció?
Bé, esclar, això passa sempre, no?, perquè hi ha moltes coses que han de lligar, no?, les entrades, sortides, l'orquestra, hi ha projeccions, també es passen unes projeccions a la pantalla de l'Espai Ter, que esclar, això també vol dir llueix la cosa, que aquestes projeccions, esclar, s'han tingut que gravar un temps determinat, buscar la tretza, buscar els llocs, vull dir que tot plegat, esclar, ha sigut bastant costós, amb temps i amb... Però bé, s'ha fet com que una cosa el fas així, amb il·lusió...
Clar,
i endavant.
Exacte. Jo el que li volia acabar, ja per anar acabant, és, clar, què diferencia els pastorets quilòmetre zero que podrem veure avui a Torroella, a l'Espai Ter, d'altres pastorets que puguem trobar aquí a la comarca?
Bé, doncs sí, es diu quilòmetre zero perquè precisament els fets passen aquí a Torroella, no? O sigui, no representa doncs, uns fets que passaven a Belén fa 2.000 anys, sinó que els fets passen més o menys entre els anys 50 i 70 del segle passat aquí a Torroella, no? Llavors es fa surten moltes indicacions d'aquí, les gravacions aquestes que dic són fetes en llocs d'aquí a Torroella, com Santa Caterina, bé, llocs coneguts, la plaça, etc. I potser això és el que diferencia una mica més, no? S'han eliminat també bastants personatges, no surten tants personatges com a l'obra de Poc i Torres, i el que dic, tampoc hi ha mainada. Això va ser una mica... va portar a veure com ho fèiem, si n'hi posàvem o no, de mainada.
I al final va
però bé,
ser...
la veritat, jo fa uns 3 o 4 anys que vaig dirigir el conte de Nadal, i sí, hi havia mainada, i la veritat es fa encara més complicat, no pels assajos, no poden assajar les mateixes hores, normalment... l'ordre que hi ha, etcètera, i vaig quedar una mica...
Una mica, sí. És més complicat.
Sí, sí. Llavors, jo que sé, l'escola de música o així, també vàrem fer uns pastorets fa un parell d'anys, musicals, no?
Sí.
Jo vaig fer... vam fer l'Escruix, el Contra Nadal.
Sí.
Però bé, llavors ja és una altra cosa que ho facin ells, o les escoles...
Clar, és diferent.
Aquí vam trobar que... Que era millor aquesta vegada almenys fer-ho així. Tenim l'escola de música que ja hi posa la mainada, són ells els que
els representen. Ja el dirigeixen.
Doncs
convidem avui a tots els oients que ens estan escoltant a anar a veure aquesta representació a l'Espai Ter dels Pastorets quilòmetre zero, i també li volem donar les gràcies a Josep Maria Sorroca per aquests minutets per explicar una mica més el projecte. Moltes gràcies.
Molt bé. Es fa avui i el dia 28 també es torna a fer, i no deixa de que tenim la sort de tenir l'Espai Ter, que l'Espai Ter és un equipament de primera divisió, això no cal dir que es fa, les dimensions de l'escenari, les possibilitats de llum, de so, això, les projeccions, etc. I bé, la capacitat, i que van 630 persones, per tant...
hem d'aprofitar aquest
espai. Altra cosa que fer-ho abans, com aquests anys, fa 40 anys que es feia amb un cine petit que encara existeix, que hi havia 150 persones, clar, les coses són molt diferents.
És diferent.
Bé. Doncs,
moltíssimes gràcies per aquests minutets i esperem que vagi molt bé la representació d'avui. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
La salut és un dels puntals quan parlem del benestar de les persones, i per això avui també ens visita Anna Ribera, la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria abordar una mica el tema de la pandèmia, ja que fa uns anys que la van passar, és veritat, però tot i així, com es troba la salut al Baix Empordà avui dia?
La salut del Baix Empordà ja estaria una mica com estava abans de la pandèmia. És a dir, ja hem recuperat tota l'activitat, ja tornem a tenir hiverns i estius com els que teníem just abans de la pandèmia. És veritat que la pandèmia ens ha fet ressorgir o veure coses que poder teníem més amagades i no hi donàvem tanta importància com la salut mental, però en general jo diria que estem igual que abans de la pandèmia.
Clar, jo un dels temes que també volia treballar és això, és la salut mental. Clar, com ha afectat la pandèmia en aquest punt? Com està el Baix Empordà, la salut mental?
El Baix Empordà no és diferent a Catalunya. Llavors, el que ens ha passat amb la pandèmia és que coses que poder toleràvem o estaven amagades, o no sé massa com dir-ho, amb la pandèmia i el fet d'haver estat tancats a casa i tot això, s'han expressat o han sortit i ens hem tornat, jo també diria, és a dir, a part de que n'hi ha més, ens hem tornat menys tolerants amb coses que poder abans aguantàvem i ara ja no. Llavors, la salut mental ha explotat, no sé com dir-ho, i s'han vist moltes més necessitats que segurament abans de la pandèmia no teníem tan detectades com ara.
I clar, jo volia parlar una mica també de... S'ha abordat aquest tema de la salut mental aquí al Baix Empordà, com s'ha treballat? I no només s'ha tingut recolzament de les institucions a l'hora de treballar-ho?
La salut mental és un tema que no gestionem directament des del CIBE, sinó que ho gestiona, com a la resta de Girona, a l'IES, a Salt. Llavors, es va pensar que era una bona idea posar tots els professionals que en sabien més d'un tema tan específic com era la psiquiatria i la psicologia, tot concentrat a Salt, i que ells donguessin serveis territorials. Pel que sabem i pel que ens diuen, s'han vist absolutament desbordats. Penseu també que tenen un posicionament que és molt bo i és molt sa, que és d'acostar-se molt al territori. Llavors, és a dir, tot i que estem concentrats a Salt, intentem que els nostres professionals puguin arribar a tot arreu del territori on fan falta. I s'han acostat molt a les residències, s'han acostat molt a la gent jove, però el que els hi arriba, els hi fan falta mans per poder-ho abordar.
Uh-huh. I, per exemple, aquí als serveis de salut integrats del Baix Empordà hi ha diferents especialistes repartits pel territori. Per exemple, al Cap de Palafrugell tenim un especialista en psicologia, i si no recordo malament, Torroella, Sant Feliu i em queda un municipi, crec que la Bisbal.
I Palamós.
Exacte. I Palamós, sí, exacte. Que treballen amb la salut mental, al final.
És una mica diferent, eh? És a dir, per una part, hi ha tota la banda d'aquest que us explicava de Salt, que també ens arriben a l'atenció primària, venen professionals, ve una psiquiatra i ve una psicòloga a fer una assistència com una primera visita per encarar aquell pacient perquè pugui ser seguit per l'atenció primària, per donar unes indicacions, per veure cap on va i deixar-lo un altre cop en seguiment de l'atenció primària. I llavors hi ha tots aquests nous professionals que van aparèixer a l'atenció primària, que en diem els referents de benestar emocional, que són psicòlegs, que aquests estan encarats més a tot un tema comunitari, més a la prevenció i a intentar detectar aquelles coses que estan més amagades i sobretot intentar prevenir que a partir d'activitats més grupals, més comunitàries, que la salut mental del territori empitjori.
I no sé si durant els últims anys aquesta salut mental ha empitjorat, vull dir, després de la pandèmia, com estem?
Jo et diria que no ha empitjorat, simplement que han sortit més necessitats de les que teníem controlades. Llavors, si ho mires per necessitats, dius, home, hi ha molts més pacients, però abans aquests pacients ja hi eren. Simplement que toleràvem unes situacions que jo crec que ara ja veiem que no són normals i demanem ajuda. Llavors, entre l'abans i el després, jo no hi ha hagut res que hagi fet que de cop i volta emmalaltim molt, com va passar amb el Covid, que de cop i volta havíem d'anar tots a l'hospital perquè no podíem respirar. Simplement que han ressorgit coses que abans no hi donàvem la importància o les toleràvem o inclús les donàvem per normal i no tocava.
I clar, això, aquest accés més demandat quan parlem de salut mental s'ha notat en les llistes d'espera, vull dir, com es troben aquí al Baix Empordà? És fàcil poder accedir a aquests serveis que al final és per ajudar a la nostra salut mental?
Clar, les llistes d'espera, això sí que tot depèn de Salt, i aquí jo ja no les conec, i sí que intentem, és a dir, el que podem fer des del CIBE és que l'atenció primària sigui el més resolutiva possible, pugui resoldre el que està en el seu àmbit sense haver de derivar res que es pugui resoldre des de l'atenció primària, és a dir, fer esperar algú que no té cap sentit que sigui visitat per un psicòleg o per un psiquiatre i que el metge de capçalera ho pot resoldre. Això és el que estem treballant des del CIBE per evitar el col·lapse de serveis com el de salut mental i molts altres serveis de salut. És la part que ens toca a nosaltres, intentar que la primària sigui el més resolutiva possible, que és la part de la salut o de l'assistència que està més a la vora de la població.
Uh-huh. I, clar, vull dir, ho resoleu de manera eficient amb aquesta derivació, si ho pot resoldre el metge de capçalera o ho heu de derivar cap a serveis més rellevants.
Especialitzats.
Com és... Exacte, sí, especialitzats és la paraula. Sí. I, clar, vull dir... Com s'afronta aquesta pandèmia de salut mental que ve després de la pandèmia del coronavirus des de una entitat com els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà?
Aquí és el que et dic, però és una mica amb tot, t'ho dic tant amb salut mental com amb les altres especialitats. El que hem d'intentar és que l'atenció primària sigui molt resolutiva, que tot el que es pot resoldre allà, el pacient no s'hagi de desplaçar a l'hospital o a un altre centre perquè pugui ser resolt. Llavors, és veritat que el peron de la pandèmia ens va portar unes llistes d'espera que, com que no fèiem activitat, com que vam parar i llavors vam començar a fer consulta externa i l'activitat de quiròfan o de proves diagnòstiques o de consulta externa de l'hospital no anava al mateix ritme, va fer que les llistes d'espera poder s'eixamplessin una mica o es fessin més grans. És veritat que hem passat un parell d'anys, sobretot aquests dos últims, intentant que aquestes llistes d'espera es facin el més petites possible, i no només és el número de gent que hi ha en llista, sinó el temps amb el que els atenem. Val? És a dir, nosaltres el departament ens demana uns temps que hem de complir per atendre aquests pacients. Llavors, és intentar que el màxim de gent ens entri en aquests temps que ens demana el departament. Llavors, per part de primària, treballar tota aquesta resolució, és a dir, no posar en cua una cosa que no toca, i per part de l'hospital, intentar fer anar la màquina el més ràpid possible per poder donar resposta en el temps que se'ns demana a les diferents especialitats, proves diagnòstiques, quiròfan o el que necessiti el pacient.
Mm-hmm. Perquè, clar, tot això d'un temps, vull dir, el temps que els metges o els professionals estan atenent els pacients, com ho determina el departament? Perquè, és clar, tampoc va bé que sobresaturem algú en la seva feina. És com aquell dia que tu vas a un restaurant i hi ha una llista d'espera d'una hora. Vull dir, com s'aconsegueix això? Com es treballa això des de, per exemple, el departament o els serveis de salut?
El departament ens mira com tres grans blocs, que serien quiròfan, consultes externes i proves diagnòstiques. Et parlo de l'hospital. Mm-hmm. Val? L'única manera de fer anar, d'escurçar la llista, per exemple, d'un quiròfan, és fer anar el quiròfan al màxim de productivitat que puguis. És a dir, tantes hores té el dia, tantes hores fas anar al quiròfan. El problema és que tenim els professionals que tenim i tenim els quiròfans que tenim. És a dir, l'Hospital de Palamós és petit, té 5 quiròfans, que un es fa servir per urgències i la resta es fa servir per activitat programada, i aquests quiròfans funcionen matí i tarda i al màxim de capacitat, és a dir, que si ens hi caben dos pròtesis no només n'hi posem una, si ens hi caben 7 catarates no n'hi posem 5. Llavors intentem que els processos siguin el més àgils possibles perquè, tenint en compte la seguretat, qualitat i tot, ens hi capin el màxim de pacients possibles, és a dir, fer anar els quiròfans el més ràpid que puguem. Les proves diagnòstiques és un altre cas, és a dir, aquí també hem de fer anar les màquines, almenys només tenim una màquina d'atac, només tenim una màquina de ressonància, i per això a vegades hi ha gent que els truquem per fer ressonàncies a la nit, però és perquè només hi ha una màquina, i el que fem és fer anar la màquina tot el dia, totes les hores que té el dia. I això a vegades truquem, i en temporades obrim de nit, i truquem perquè vinguin a les 4 del matí, a les 5 del matí, que si la gent ho pot fer, així ens, d'alguna manera fem, escurcem la llista d'espera que té la ressonància. I les consultes externes també tenim un problema de capacitat, és a dir, l'Hospital de Palamós té les consultes externes que té, i o comencem a visitar la gent a les nits i els caps de setmana, o ja no ens ja no podem fer més consulta. Llavors també és demanar als professionals que facin tanta consulta com puguin amb l'espai que tenim.
Mm-hmm. Clar, tot això, vull dir, és sorprenent, no?, que un hospital digui a les 4 del matí vostè té cita i hem de fer la prova a aquesta hora. Vull dir, les persones, quan els hi arriba aquesta informació, com s'ho prenen? Perquè jo, a mi m'ha sorprès.
Hi ha de tot. Hi ha persones que normalment la gent jove ho pot fer i no té cap problema i ve la nit i fa la ressonància i prefereix fer-la més que haver-se d'esperar un temps per poder venir una hora mm-hmm. més laboral, dit així, sí. I hi ha gent que ens diu que aquella hora no pot venir i evidentment se li canvia, només faltaria, no farem venir ningú que no pugui venir a no, les hores de... Vull dir, que ens intentem adaptar, però clar, si només tens una màquina i ja de 8 a 8 està absolutament ocupada, l'únic que et queda és obrir-la de nit. Mm-hmm. Llavors per això hi ha mesos que fem això per netejar també llista d'espera.
Mm-hmm. I és clar, a mi m'agradaria parlar també una mica de la inversió en la salut. Vull dir, durant els últims anys sí que hem vist un treball per intentar que funcioni una mica més. Clar, i una de les notícies que es va desvetllar aquest any va ser doncs, l'anunci de que l'Hospital de Palamós es quedaria a Palamós. Clar, com ho afronteu això des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà? Vull dir, no és una cosa que es faci en els propers anys, perquè és molt és un procés laboriós. Ara estem veient que, per exemple, heu obert les enquestes per començar a configurar aquest pla funcional. Clar, tot això, com ho veieu? Com veieu aquest futur?
Amb molta il·lusió. És a dir, el tema del nou hospital és molt necessari, perquè penseu, els que coneixeu l'Hospital de Palamós, està al mig de Palamós, no tenim absolut cap capacitat per créixer, perquè ens hauríem de menjar cases o carrers, i això és absolutament impossible. I aquest creixement, per poquet que es pugui, és un creixement que no és massa funcional. És a dir, ara ja creixem com podem, per raconets, per passadissos que ens el mengem, i això fa que els serveis no siguin massa funcionals. Llavors, fa molta il·lusió i és molt necessari, com us dic. L'Hospital de Palamós està ja amb una capacitat molt alta, és a dir, no ens queda massa marge per treballar més amb l'estructura que tenim. Llavors, es veu molta il·lusió. Tot i així, és com dius, és un procés llarg, és un procés que des de que el diuen fins que passen molts anys. Hi han períodes en els que hi ha gent treballant i no es veu, llavors això acaba cansant o acaba desanimant, poder. Llavors, hi ha com diferents protagonistes aquí. Hi ha tota la part de l'Ajuntament, els terrenys i tot això, que nosaltres això no hi entenem i confiem plenament en que es faci el que toca i es faci el més aviat possible, però és un tema que sembla lent i sembla complicat legalment i que s'hi està treballant i tan ràpid com es pot, però, bueno, es fa lent. Sincerament, mirat des de fora, es fa lent, sense saber-ne. Llavors hi ha tota la part del Departament de Salut, o el CatSalut, que una mica és el que pagarà aquest centre. I llavors hi ha la part del CIBE, que el que estem fent amb la confiança del CatSalut és treballar tot el pla funcional, que no és tant fer un plànol de com ho volem, sinó parlar amb arquitectes de com volem treballar. I en funció d'això, ells defineixen funcionalment un hospital que llavors s'haurà de passar a plànol. Ja et dic, soc metge i tampoc soc arquitecte, però una mica és el com vull treballar, i en funció d'això hi haurà uns altres arquitectes que faran un plànol. Llavors ara s'estan entrevistant amb tots els professionals, caps de servei, una mica, i se'ls hi pregunta què els hi agrada del que tenen ara, què els hi agradaria tenir, què voldrien mantenir, què voldrien treure, i en funció d'això s'està fent tot un pla funcional servei per servei, és a dir, la part de planta, la part d'urgències, la part de farmàcia, la de cuina, i amb això estem treballant ara. També s'ha fet una enquesta a nivell de professionals, perquè està clar que els arquitectes no es podran reunir amb tots els professionals.
No,
hem demanat als comandaments que recullin idees, hi haurà professionals que pel que sigui no hi podran participar d'aquesta manera, i hem obert una enquesta també perquè es puguin expressar, i també volem sentir els usuaris, que també ens diguin què pensen, i incorporar aquestes idees a dins d'aquest pla funcional. Després d'això, i això són camins com paral·lels, l'Ajuntament va treballant amb el terreny, nosaltres amb el pla funcional, el CatSalut fa una comissió de seguiment, i tot això ha d'anar avançant per tenir un pla funcional, que el CatSalut l'aprovi, que tinguem els terrenys, que llavors tot això, les licitacions i tot això, es comenci a construir i acabem amb un hospital.
Vull dir, no sé si havia de ser cap al 2030 llargs, que sí, havia de finalitzar l'hospital. Ara m'aventuraria a dir una data i segur que m'equivoco.
És que tampoc te la puc dir jo.
Vull dir, esclar, tot això depèn de com funcioni. Clar, tot això, hi hauria possibilitat de que en aquest hospital hi hagués una àrea dedicada més extensament a la investigació, per exemple, perquè un dels factors que s'ha vist durant els últims anys i que genera molta inversió és la investigació en el món hospitalari, també farmacèutic. Clar, tot això seria possible en el futur Hospital de Palamós?
És possible, però és complicat, perquè l'Hospital de Palamós és un hospital petit, és a dir, tot i fer-lo nou i fer-lo més gran, és un hospital que atén a la població de la comarca del Baix Empordà. Llavors, per fer investigació, per fer assajos, per fer recerca, normalment necessites uns tamanys de pacients una mica grans, que o tots tinguin la mateixa patologia, o tots tinguin la mateixa sintomatologia, en el que tu puguis, mitjançant les proves que vulguis o fer el que sigui, extreure d'una hipòtesi, extreure si això és veritat o és mentida. Llavors, hospitals petits, és complicat que facin investigacions com pot fer un Vall d'Hebron o pot fer un Bellvitge, és molt complicat pel tamany de l'hospital. Llavors, normalment el que fem és, o es fan estudis molt petitets, i llavors, si algú li interessa ja els fa créixer, o ens ajuntem amb estudis més grans, de manera que diferents hospitals participen del mateix estudi, de la mateixa investigació, de la mateixa recerca, i així la N és molt més gran i entre tots tenim més potència.
I tornant al tema del nou hospital de Palamós, hi podrem trobar nous serveis? Perquè, esclar, no és només la població d'aquí del Baix Empordà, sinó que a l'estiu creixem, vull dir, ens multipliquem bastant en xifres de població, municipis com Palafrugell, municipis com Begú, municipis com Platjaro, els arriba una gran quantitat de població. Hi hauria la possibilitat de que hi haguessin nous serveis que ara mateix no pot tenir l'Hospital de Palamós pel tema de mida?
Nous serveis et diria que no, perquè això està molt estipulat, és a dir, el Departament de Salut intenta que qui faci unes intervencions en faci mínim unes quantes per ser suficientment expert i ho faci bé, és a dir, no tindria cap sentit que aquí operéssim algú que només en féssim una a l'any, perquè no estaríem assegurant que aquell professional que ho està fent té la suficient expertesa com per fer-ho bé amb només un professional a l'any. Llavors, això està com molt delimitat i ens diuen a partir de què podem fer i què no podem fer. És veritat que tenim el sentiment aquest de que a l'estiu arriba moltíssima gent, però penseu que aquesta gent sol ser gent sana. Val? És a dir, la gent que ve aquí a l'estiu és sana i el que fa és que ens omple el servei d'urgències, que és molt petit. Però no sol ser gent que ingressi molt. Val? És a dir, és gent que o ha caigut i s'ha fet mal, o s'ha trencat alguna cosa, o en aquell moment no es troba bé, o té una mica de gastroenteritis. És a dir, és una mica aquesta patologia més banal. És veritat que amb la quantitat de gent que arriba, evidentment, sempre hi ha un infart, sempre hi ha un ictus, sí, vull dir, ens toca per la quantitat de gent que hi ha i per probabilitat. Però això no surt dels serveis que ja fem a l'hivern, poder en menor mesura, però que ja ho estem fent amb la població que hi ha aquí. Per tant, serveis nous, dit així, no. Però, per exemple, estic pensant que poder, amb un servei de medicina interna, podria desenvolupar molt més tot el tema de la unitat de UVH, val? I passar a ser, acreditar-se com unitat de UVH. Això ens ho podríem pensar també en el futur si tinguéssim més espai. Ens podríem plantejar que, per exemple, nefrologia pogués obrir tot un tema de hemodiàlisi domiciliària, però això ho podria fer ara, perquè això és a domicili. Tots aquests serveis no depenen tant de l'espai, sinó d'acreditacions i de complir tots els requisits que ens demanen. I tot això nosaltres, en la mesura que podem, ja ho anem intentant fer, intentant que l'Hospital de Palamós, insisteixo en el que us deia al començament, sigui el més resolutiu possible, que la gent pugui resoldre tot el que puguem fer nosaltres, fer-ho aquí. Però, evidentment, el que us deia, hi ha coses que no les podem fer aquí perquè no tenim suficient i no estaríem donant un bon servei i no asseguraríem una qualitat. I això també és feina nostra, dir fins aquí sí o fins aquí ens la juguem.
I ja per acabar, el que m'agradaria preguntar-li és... Quin és el futur d'aquest Hospital de Palamós i també dels serveis de salut integrats del Baix Empordà? Quin és el futur que esperen?
Nosaltres esperem anar millorant. És veritat que tenim bastants bons resultats i això el Departament i el CatSalut ens ho reconeixen a nivell de Catalunya. Som una entitat que se'n reconeix per tenir bons resultats assistencials i treballar molt. És a dir, que tenim molta activitat amb els professionals necessaris, és a dir, no anem hiperdotats intentant ser el més sostenibles possibles i els més eficients. Llavors, jo crec que el nostre desig seria poder seguir fent tot el que ens toca el millor possible i no deixar-nos de fer res o perquè no som capaços de fer-ho, perquè no trobem professionals per fer-ho. També estem en un moment que masses professionals tampoc ens falten, que això és un moment dolç. Els professionals estan contents dins del que cap, dins de tota la feinada que fan, perquè en fan moltíssima, estan còmodes, i és una entitat que és petita, però és bo que sigui petita, perquè fa que el professional tingui aquesta autonomia de poder pensar coses, poder-les provar, poder-les plantejar, que amb entitats molt més grans és més complicat, és una pedra que pesa més, i en canvi el CIBE, el ser una fundació, el tenir aquest pensament, el ser més petits, el professional es pot aventurar, pot pensar diferents maneres de fer les coses per ser el més eficient possible, i això és molt bo, i això ho hem de mantenir, encara que tinguem un hospital més gran, hem de mantenir aquesta autonomia i aquesta il·lusió dels professionals.
Doncs esperem que sigui així i també li volem donar les gràcies per venir a parlar d'aquests temes aquí al programa, al cinquè programa d'Empordà 2030. Moltíssimes gràcies, senyora Anna Rivera.
A vosaltres.
primer dia oficialment de l'hivern astronòmic amb contrast tèrmic entre l'ambient fred de primera hora i els gairebé 18 graus de màxima al migdia. Estat del cel amb sol i alguns intervals de núvols passatgers poc importants. Pel cap de setmana, estabilitat meteorològica amb la formació de boires o núvols baixos durant les nits i primeres hores del matí. El temps anticiclònic ens acompanyarà també per Nadal i Sant Esteve, en general amb predomini del sol.
I nosaltres acabem el supermatí d'aquest divendres 22 de desembre de 2023, l'últim de l'any d'aquest any 2023, i us volíem donar les gràcies des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell per acompanyar-nos cada matí a partir de les 8 i per compartir aquestes notícies, aquesta actualitat de la comarca del Baix Empordà aquí amb nosaltres. També us volíem desitjar unes molt bones festes i una molt bona entrada d'any 2024, i ens tornem a retrobar ara, però, el 8 de gener de 2024. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Ens tornem a escoltar.